Bé, comencem la part de les comunicacions. Primer parlarà la Verònica Saragossa, Universitat Oberta de Catalunya, poesia religiosa del segle XVII, textos i contextos per a la música a l'àmbit català. Té la paraula.
Bé, moltes gràcies, Albert. Començaré per anar ràpid. Més enllà del repertori musical, estudiat com a font textual pels musicòlegs, i avui és un dia interessant perquè tenim la sessió dels musicòlegs i jo, però intentaré evidenciar que aquesta relació entre, en el cas de manuscrits de l'època, intentaré evidenciar que aquesta relació és molt, molt estreta i ens obliga a treballar conjuntament i a fer-nos interrogants i a plantejar qüestions conjuntament. Doncs, com deia, més enllà del repertori musical estudiat com a font textual pels musicòlegs, molts dels versos que transmeten bona part dels manuscrits d'autor i dels cançoners poètics col·lectius recuperats del barroc català donen compte d'aquesta relació indestriable entre poesia i música. Especialment prolífic per a la creació d'aquesta poesia musicada o cantada fou l'ambient monàstic femení al segle XVI-XVII, en què les religioses, poetes consagrades per a les quals la poesia podia esdevenir una afició o un encàrrec, precisament perquè estaven ben dotades, o simplement poetes aficionades que van posar la seva ploma al servei de la devoció creativa i del corrent divinitzador d'obres o cançons profanes que van impregnar tota la contrarreforma. Rubricats amb el nom de villancets, cançons, glosses, goig, com els que hem vist aquí, cobles o cobles en la forma catalanitzada, aquests testimonis poètico-musicals que recuperem de l'estudi i edició dels manuscrits evidencien una frontera sovint difícil d'establir als nostres ulls actuals entre creació poètica i cant. Una relació que s'evidencia en aquesta època, al segle XVII, en la causa evangelitzadora contrarreformista. O es tractaria de peces simplement emanades de les dinàmiques internes conventuals, com intentarem mostrar molt ràpidament a través d'un cançoner de Carmelites. També la poesia d'alguns autors cultes, com el mateix Francesc Fontanella, ens dona rastres d'aquesta musicalitat a la qual ens referirem i sobre el qual ens il·luminarà el nostre company Pujol. Partint d'aquestes qüestions prèvies, l'objecte de la nostra comunicació és oferir en primer lloc una primera mostra representativa, molt, molt abreujada, de textos sacres, espirituals o morals que abracen indistintament els àmbits poètico-musical, contextualitzat en el seu lloc de denunciació, l'ambient conventual. Analitzarem algunes de les peces reportades concretament per un cançoner poètic femení que no ha conservat, això és important dir-ho, que no ha conservat cap referència musical, ni partitura, ni només alguna escadussera notació musical per a guitarra. Es tractaria d'un cançoner procedent en part o totalment del cabal tradicional. Són textos que hem recuperat mitjançant la recerca de manuscrits realitzats directament sobre els espais monàstics femenins, que les darreres investigacions ens el mostren com un de l'àmbit un àmbit riquíssim de conreu poètic i musical. Així ho vam poder mostrar en els resultats de la nostra tesi doctoral. I, a més a més, nombrosos treballs centrats en l'àmbit hispànic ens el documenten com un espai ric, amb una rica activitat musical i poètica, tant des del punt de vista compositiu com interpretatiu, que van contribuir enormement al paisatge, a la configuració del paisatge sonor urbà de les grans ciutats europees. De fet, aquestes peces, algunes de les quals explicaré aquí, representarien l'exemple més íntim d'aquesta relació, per bé que no sempre, per qüestions de la conservació, aquests manuscrits es conserven majoritàriament a la clausura, en arxius als quals costa d'accedir, i per tant, és un tipus de fonts inèdites en la gran majoria, per no dir la totalitat de testimonis, que costa molt d'estudiar i rastrejar. Per tant, això és una qüestió que s'ha de tindre en compte. Amb aquesta anàlisi projectarem llum sobre les pràctiques d'escriptura poètica en la vida conventual femenina, clarament performatives, indestriables de la pràctica musical, el cant i també el teatre, amb especial protagonisme del Carmel Descalç i de l'empremta que l'obra i carisma de Teresa de Jesús va irradiar en l'establiment d'una determinada tradició poètica d'arrel cantada i popular. En contrast, en segon lloc, partirem de les traces musicals que s'extreuen del cicle poètic religiós d'un autor culte com Francesc Fontanella per tractar de formular-nos alguns interrogants, precisament sobre els usos i el sentit d'aquesta música en aquest tipus de poesia. Malgrat que aquest tema ja serà abordat pel nostre company, en aquest estudi el que intentem és partir d'aquesta petita mostra i buscar, tractar d'establir alguns paral·lelismes. L'interès d'aquesta comunicació deriva del fet que tota aquesta producció religiosa ha estat completament desatesa per la crítica, tant com ja ha comentat els manuscrits d'àmbit conventual femení, com també, i això és important remarcar-ho, el cicle poètic religiós de Fontanella. Bé, comencem amb l'ambient sobre el qual donaré unes traces molt, l'ambient femení, sobre el qual donaré unes traces molt ràpidament. És una dada ben sabuda que, gràcies a l'interès de la Santa Reformadora per la poesia, el conreu poètic va esdevenir una afició d'àmplia presència als convents femenins carmelites descalços del segle XVI al XVIII. Generalment, en la forma cantada, la poesia era present en els temps de les recreacions, però també s'emprava com a eina de sociabilitat imprescindible que vertebrava les celebracions intramurs. Basta revisar les cartes, el llibre de la vida de Teresa de Jesús, així com les seues biografies, per constatar la promoció del conreu poètic i el cant entre les seves filles espirituals, com a eina fonamental de la vida conventual reformada que afavoria el recolliment espiritual i l'expressió de l'ànima. Per exemple, aquí ho llegim en una de les seues primeres biografies, se'ns diu que gustava la madre de que sus monjas anduvieran alegres i que cantasen en las fiestas de los santos e hiciesen coplas. Mas como gustaba de dar ejemplo en todo, hacíalas ella misma y las cantaba en unión de sus hijas sin instrumento ninguno de música, sino acompañándose con la mano, dando ligeras y suaves palmadas para llegar al compás y hacer cierta armoniosa cadencia. Així s'acabaria instaurant a l'ambient carmelità el costum de composició i cant de coples, villancicos, així com petites representacions vinculades a la vida conventual, tal com ens ho recullen els costumaris dels convents. En aquest cas, us he posat la pàgina del costumari del convent de la Immaculada Concepció de Barcelona, que ens dona compte de quines són aquestes situacions propícies per a la poetització. Aquestes situacions, per exemple, podrien ser el Nadal, el dia del nen perdut, el Dijous Sant, el Diumenge de Resurrecció, el dia de Sant Bartomeu, etc. Què podien incloure com a part puntal, a banda de l'execució d'instruments, el cant de versos. Uns versos que ja podrien existir o que eren creats ex professo per al dia. Sense cap mena de dubte, el cançoner manuscrit de les Carmelites Descalces de Barcelona és una de les mostres més interessants per tractar de rastrejar aquesta relació entre poesia i música a l'ambient carmelità. Aquest cançoner l'hem estudiat i l'hem editat a la nostra tesi doctoral, encara que som conscients que s'ha de continuar treballant precisament per tractar d'enriquir les nostres aportacions, especialment en l'àmbit musical. Ens interessa remarcar que la majoria de les composicions s'inscriurien en un estil senzill i popular propi d'aquesta tradició carmelitana i és interessant remarcar que incorpora tant peces creades per les religioses com també peces d'altres autors en voga de l'època, com veurem. Aquí us he posat per tractar d'exemplificar com de desert estaria aquest àmbit d'estudi dels cançoners espirituals religiosos. A l'àmbit català tenim una sèrie de cançoners que es conserven en diferents biblioteques i dels quals el cançoner de les Carmelites de Barcelona incorpora algunes produccions. Una mica per tractar de veure com encara falten molts estudis sobre tota aquesta producció i també per tractar de visibilitzar la circulació de tota una sèrie de poesia religiosa i espiritual que s'acabava incorporant en una sèrie de manuscrits anònims, com el nostre que estem estudiant. Si tornem al cançoner poètic barceloní, en general la temàtica gira a l'entorn d'uns cicles ben definits a la tradició carmelitana, però aquí ens interessa remarcar-ne tres. El cicle nadalenc, en el qual trobem poesia i càntics en què la comunitat celebrava el naixement de Jesús, el cicle de vels i de professió, de vels, professions i hàbits, creat expressament per a aquestes festivitats internes en què les religioses entraven a la vida conventual i sobre el qual m'agradaria explicar que hi ha tot un cicle de villancets impresos molt interessant i molt poc estudiat, sobre el qual hi ha un article de Nieves Baranda en què posa precisament sobre la taula la gran producció que s'ha conservat, gran producció impresa conservada a l'àrea de Barcelona. Més enllà d'aquest cicle, també trobaríem el cicle de les devocions conventuals en els quals s'inscriurien les peces en determinades festivitats. Per exemple, en el dia de l'exaltació de la creu, al setembre, sabem que les monges tenien el costum de ballar el ball sant i cantar les coplas tan fervoroses de nostres madres antigues, que inferim que devien ser les que estan al manuscrit o algunes de les quals estan al manuscrit. Bé, d'aquest cicle el més predominant en seria el naixement de Jesús, present en gairebé tot el cançoner en forma de villancets tradicionals construïts sobre una atmosfera pastoril. Les coples incorporen uns versos al final que repeteixen, que es van repetint i que ens donen compte de que aquestes poesies que el filòleg al manuscrit devien ser cantades. Els elements repetitius i propis del diàleg en forma sovint de pregunta-resposta presents en ocasions de manera molt marcada, invocarien aquest caràcter oral, o més aviat cantat, de les composicions, de les quals s'infereix que foren creades per ser cantades col·lectivament. Aquí us he posat només alguns d'aquests versos. Levantaos, queridas, que Dios viene aquí y lleva tras sí las almas y vidas. I així es repetirien tots els versos o una altra composició. Hermana, ¿cómo podéis dormir? Pues que el rey divino hoy de amor fuera de ti no os busca como le veis. O aquesta, que és més interessant, però una qüestió que comentaré a continuació. Adobais, sacra princesa, de mañana apresurada, i una segona veu li respondria, vengo aquí a buscar posada para el Dios de la grandeza. Les concomitàncies amb la conegudíssima letrilla de Sant Juan de la Cruz són evidents. Del verbo divino de la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. El tema de les posades és molt interessant. Aquesta referència al terme de posada és interessant perquè hem de vincular-ho amb una tradició pròpia del Carmel Descalç, que seria el de les posades. Aquí vos, a la part superior, llegireu, si es llegeix, un fragment que he pogut extraure del costumari de les carmelites en què s'explica quina era la tradició que es feia per a la festa del Nadal. És que les religioses anaven amb cor, cel·la per cel·la, i anaven cantant precisament aquestes cançons. Pel que fa sobre la importància d'aquest subgènere dels villancers nadalencs, que també trobem en Fontanella, van experimentar un gran afloriment durant el segle XVI i el XVIII, tant en la forma del villancer popular com en la forma més culta, en el marc d'activitats paralitúrgiques. I podríem resumir-ho amb les paraules de Carmen Bravo, com las i cite. La escena o asunto principal del villancico era el nacimiento del niño Jesús y todo giraba en torno del pesebre. Al pesebre acudían pastores y pastoras, zagalas y zagales y todo un séquito de personajes pintorescos, desde reyes, buhoneros, beatas, gallegos, gitanas, bailarinas, negros, etcétera, etcétera. Alguns d'aquests ingredients són els que trobem en el manuscrit de les Carmelites Descalces i de la mateixa manera que tot aquest sèquit de pastors, beates, etcétera, etcétera, celebren el naixement, les nostres religioses també ho celebren amb instruments, amb música, amb palmes, etcétera. Com vos he dit, el cançoner incorpora algunes peces d'altres autors, com Lope de Vega, Tirso de Molina, Alonso de Ledesma, però el que és interessant és que hem pogut identificar una poesia contrafeta a partir d'un poema de Francesc Fontanella, precisament un poema del cicle del cicle nadalenc. Es tractaria d'un poema que llegim en la primera... llegiu aquí en versió bilingüe i començaria, és molt curiosa perquè comença en castellà, una hermosa pastorcilla, etcètera, etcètera, parlant d'elles, de les religioses, i ens diu que aquesta hermosa pastorcilla cantava així en su idioma. I a continuació trobem els versos de Francesc Fontanella, malauradament ens han arribat, aquesta composició ens ha arribat incompleta, però és una mostra molt interessant per veure de quina manera la circulació, la producció d'aquest tipus de villancets, nadalencs, etc., circulava entre, fins i tot entre convents de clausura de dones. I també per veure, d'alguna manera, per veure com un poema que ens ha arribat de manera anònima, transmès en un cançoner de religioses, per veure com hem d'intentar classificar-ho, allò que és anònim, segurament era un contrafet d'altres autors de l'època, com en el cas de Fontanella. I aquest poema ens serveix per parlar d'un dels cicles més extensos en Fontanella, que són el cicle de les Nadales. Moltes de les quals, és un aspecte interessant a comentar, moltes de les quals en deixen, recullen aquesta referència al seu caràcter musical, al seu caràcter per ser cantat. En la mesura que s'explicita alguna relació amb el cant, i com us he dit, conformen un cicle molt nombrós del qual la nostra companya Ana García ja ens va parlar, que és el cicle religiós i que per tant no el contextualitzaré, és un cicle que ella hauria escrit des de la seva etapa a l'interior del convent i precisament per això l'esmente per tractar de correlacionar-ho amb la producció de les carmelites descalces també des de dins d'un convent. Doncs aquest cicle de poesia religiosa representa un dels cicles més homogenis i més ben localitzat en la tradició manuscrita fontanellana, per bé que, com ja he dit, no ha estat gaire estudiat. Recentment, la investigadora Eulàlia Miralles ofereix una interpretació de la disposició d'aquests poemes en el manuscrit R, sobre el qual ja ens va parlar Anna, que és el manuscrit que s'ha conservat a la Biblioteca de Ripoll i que seria una còpia d'un manuscrit elaborat, pensat per l'autor per ser una ofrena. I, per tant, és interessant l'anàlisi oferit per Eulàlia Miralles perquè de l'anàlisi inicial que Maria Mercè Miró havia establert de tot aquest cicle en què els distingia en tres grups o subcicles com a peces religioses filosòfiques o peces de tema bíblic i, finalment, peces per a ser cantades, que no sabem en quina mesura tot aquest bloc realment era per ser cantat, o si perquè les rúbriques entre els diferents testimonis divergeixen, doncs d'aquesta classificació Eulàlia Miralles divideix aquest bloc divideix aquest cicle entre dos blocs partint explícitament de les raons cronològiques i temàtiques i seria una classificació que ens satisfà més en aquesta situació prèvia a l'anàlisi de tot aquest material, que seria, segons Eulàlia, aquest cicle es dividiria en tota la sèrie de poemes que han tingut una transmissió més àmplia, que en el primer bloc trobaríem tots aquests poemes amb una transmissió més àmplia i que possiblement s'haurien de datar en la primera etapa de Fontanella prèvia a aquest convent i, per tant, seria una nova interpretació a tenir en compte davant dels estudis que el doctor Balsalobre va publicar el 2010. En aquest cicle trobaríem poemes dedicats al Santíssim Sacrament, a la Puríssima Concepció, a la Magdalena, Santa Caterina de Siena i Nativitat. És una pena perquè no es veu gaire, però així ens serveix per veure quina quantitat de poemes podríem encabir en cada cicle, en cada bloc. En el segon bloc, molt més ample, trobaríem una sèrie de poemes de transmissió més restringida que trobem al manuscrit R i en un parell de manuscrits més, i que estan escrites en castellà i segueixen un ordre temàtic que s'assembla bastant al cicle, al bloc primer. Santíssim Sagrament, Nativitat, Transfiguració, Maria, la Puríssima Concepció i Sants, etc. Segons Miralles, el fet que aquest cicle homogeni estiga dividit en aquests dos blocs i separat per altres cicles de la poesia de Fontanella, li fa pensar que aquests dos cicles serien producte de dues etapes diferents de la vida de Fontanella. És una qüestió interessant que s'hauria d'estudiar. En tot cas, el que m'interessa de remarcar aquí és que en aquests cicles trobem referències explícites relacionades amb l'execució musical o amb l'aspecte musical d'algunes d'aquestes peces. Per exemple, trobem referències en rúbriques que ens esmenten que algunes peces sonaven al to de Madama de Ricord o al to de la Ministranda, que a l'època efectivament devien ser molt conegudes, però la referència de les quals avui se'ns ha perdut. No coneixem aquestes tonades, i després ja ens en parlarà Pujol. Per això, com deia, fem una crida als musicòlegs presents a la sala per si volen aportar dades, perquè aquestes serien algunes de les qüestions que s'han d'acabar de polir en l'edició de la poesia de Fontanella. Ja ho hem vist amb la conferència del nostre company Gomis. A l'època era un costum ben assentat l'utilització de tonades conegudes per transmetre missatges poètics. Per exemple, en el camp de la religió, de la poesia religiosa femenina, Hipòlita de Rocabertí, Dominica, com també ho fou Francesc Fontanella, va escriure alguns poemes al tono de Boscan Divino, referències que actualment també se'ns han perdut. O també un cas curiós d'una religiosa, Agustina d'Oriola, Beatriz Ana Ruiz, que escriu una composició a la Passió de Crist i tenim només una nota en què s'explica que aporta els versos que les religioses deuen cantar després de cada copla i a més especifica que deuen ser cantats al tono de la xamberga. La xamberga, si no vaig errada, seria inicialment estaria vinculada amb un tipus de composició, un lèxic militar. Si no m'equivoque, era una qüestió relacionada amb l'ambient militar. Per tant, veiem com aquesta transposició d'elements profans, ja siga música, ja siga transposició de lletres en l'ambient religiós tan propi de la Contrarreforma. A més, també trobaríem, a banda de les referències en les rúbriques, també trobaríem en els poemes, trobem aquesta relació entre poesia, cant, execució, representació, per exemple, en els poemes en què hi ha tota una sèrie de pastors que interactuen i també hi hauria un cor. Aquí us he posat un exemple, però en aquest cicle poètic religiós de Fontanella en tindríem molts més. El pastor canta, hola pastors de Belém, deixeu la cabanya, per què crides Meliveu, per què us aguarda Manalcas, i així hauríem de saber quina relació tindria aquest poema amb la música. Bé, per anar acabant ja, amb el que hem vist molt ràpidament, massa ràpid per el que voldria explicar aquí, el que voldria matisar aquí, les poesies en aquest ambient religiós, a partir de l'ambient conventual carmelità, a partir del cicle religiós de Fontanella, molt del qual va escriure des de l'etapa de Dominic, hem intentat demostrar algunes qüestions, sobretot vinculades a partir del fil conductor entre relació, música, poesia. I és que en aquest ambient conventual, especialment per a l'ambient femení, que és el que tenim més estudiat i és el que ens deixa més fonts documentals per tractar de reconstruir aquesta relació, aquesta aquests espais d'enunciació a partir d'ocasions, determinades festivitats, etcètera, etcètera, podem dir que les poesies improvisades que es feien, es refeien espontàniament amb motiu de festes, recreacions o altres motius, eren normalment de factura senzilla, esquema repetitiu i que, malauradament, en moltes ocasions no mereixia l'ocasió de ser copiada i, per tant, es tractaria de material molt, en aquest cas sí que és molt efímer i del qual no ens han arribat tots els testimonis. Després també trobaríem poesies contrafetes o amb major grau d'elaboració, possiblement caldria mirar la producció de Francesc Fontanella en quin grau d'elaboració estaria, sobretot aquest cicle de poesia de nadalenques, i es tractaria, evidentment, de composicions elaborats al servei de la devoció cristiana que solien ser transmeses per via manuscrita i que podien incorporar un to conegut que els permetés ser recordat i recuperat en qualsevol moment. Bé, és el que podem identificar com el mecanisme de transposició d'elements profans a la poesia religiosa i que és fonamental tractar d'establir, d'estudiar en tots aquests manuscrits. Un mecanisme que va irrompir en la devoció moderna i després va cristal·litzar en la posterior moralització i cristianització de formes artístiques i literàries que supuso la contrarreforma, és a dir, va cristal·litzar en aquest moment de contrarreforma. A través d'un llenguatge directe i efectuós que solia incorporar temes populars o de tall culte passats pel sedàs del contrafactum al diví, és a dir, tot aquell cite de Sánchez Martínez, un estudiós que ha publicat una sèrie de volums sobre aquest mecanisme del contrafactum, tot un procés transformacional que opera sobre un determinat objecte literari trocant su sentido d'un ordre de referències profano a un sistema de valors sacros i transcendentes. És a dir, continua dient, reescribir un determinado texto poético imitando su contextura semántico-formal a fin de transformar, i aquí hauríem també d'incloure les referències musicals, trastocant també el fet d'incorporar música profana, imitando su contextura semántico-formal a fin de transformar su sentido profano en sacro o moral. Se trata, pues, de un auténtico proceso de traducción a lo divino, de un texto lírico concreto en virtud del cual, sobre la base común de un núcleo de concordancias y analogías que operan en los diversos niveles, es decir, diverso nivel significativo, estilístico, rítmico, estrófico, elocutivo, es decir, del que estén parlant aquí, se establecen al propio tiempo una serie de discrepancias y divergencias que son precisamente las que determinan el viraje del universo del discurso de secular en religioso. En definitiva, amb aquest mecanisme de divinització, la poesia religiosa incorpora al seu text, i és una qüestió amb la qual m'agradaria acabar, aquesta poesia de cabal tradicional, poesia culta, reelaborada, contrafeta, també incorpora totes aquestes referències musicals. Aleshores, una de les preguntes que ens fem els filòlegs quan abordem un manuscrit d'aquestes característiques és la necessitat d'enriquir tot aquest material filològic, tot aquest material literari, a partir de noves metodologies que ens permeten incorporar aquestes referències musicals i, per tant, precisament aquesta era una de les contribucions de la nostra comunicació, mostrant aquest ventall de possibilitats dins del convent, a dintre d'un ambient conventual femení, a dintre d'un ambient conventual masculí. Sí, podríem tractar d'establir concomitàncies entre la poesia generada en els dos ambients, la poesia de Fontanella, podríem tractar de documentar-la en determinades ocasions de la mateixa manera que sí que ho podem fer amb la poesia de les Carmelites Descalces, de quina manera les tradicions religioses espirituals poden marcar diferència, una tradició dominica com Fontanella, una tradició de les Carmelites Descalces, com en el cas del manuscrit que he intentat explicar ara. Com deia, aquestes qüestions que he explicat, en el fons el que volia tractar de fer veure era, en el marc d'un col·loqui com aquest, era simplement veure aquests problemes i aquesta metodologia, fent referència al títol del col·loqui, en què hem d'abordar els filòlegs per estudiar tots aquests materials. Gràcies. I aquí, sí, això, aquí us he posat per veure una mica a través dels instruments, completant l'aspecte literari, he posat una sèrie d'instruments que es poden visitar al monestir de l'Encarnació d'Àvila, i tindríem l'arpa, i que era un instrument de les monges, d'alguna manera serien els instruments amb els quals executaven poesia d'aquest tipus, i trobem una arpa, una guitarra, aquest instrument és un salteri, etc, etc. I aquí tindríem els cançoners i material musical, diguem, i literari. Gràcies.